Això és Xec en Blanc.
I ara mateix 5:45 de la tarda. Col·leccionar paraules capicues pot semblar un exercici més aviat poca solta. Però si del que es tracta és de trobar frases capicues que tinguin sentit, aquest exercici deixa de ser una distracció per convertir-se en una autèntica investigació sobre el llenguatge i les paraules. Prova d'això és que escriptors mundialment famosos com James Joyce o Julio Cortázar van dedicar part del seu temps a buscar frases que, llegides tant del dret com del revés, diguessin exactament el mateix. D'aquestes paraules i frases capicues se'n diuen palíndroms. Alguns exemples podrien ser aquestes frases: molt noble, tem l'amistat si malmet el bon nom; l'Argentina, la lluna anul·la la nit negra; o allí, la tortuga nua fa un agut rot a l'illa. Totes tres diuen el mateix tant si les llegim del dret com si ho fem del revés. A Catalunya hi ha qui, víctima de la febrada palindròmica, ha aconseguit reunir més de 12.000 frases capicues escrites en diversos idiomes. L'afició ha arribat a l'extrem de constituir un grup, un club palindròmic internacional que comença a publicar una enciclopèdia palindròmica, un diccionari palindròmic universal, revistes i publicacions diverses. Una de les persones que últimament s'ha interessat més per totes les possibilitats que ofereixen aquests jocs de paraules és l'escriptor Màrius Serra, que a més d'escriure novel·les, traduir obres de l'anglès, com ara els programes de ràdio dels germans Marx, que va emetre Catalunya Ràdio ara fa un parell d'anys, s'ha especialitzat en l'estudi de les paraules i les seves possibles combinacions. D'aquesta manera, és l'autor dels mots encreuats de La Vanguardia, dirigeix una revista de jocs de paraules i mots encreuats i acaba de publicar un llibre, Manual d'enigmística, que és tot un pou de saviesa sobre les infinites possibilitats que permet la combinació de les lletres que hi ha a l'abecedari. Perquè les combinacions de paraules que permet l'abecedari són il·limitades, Màrius?
Sí, aquesta és la gràcia. Diguéssim que matemàticament podríem limitar-les, però darrere de les paraules vénen les frases, darrere de les frases els sintagmes, i després els paràgrafs, després les novel·les, i així fins l'infinit.
Màrius Serra, bona tarda, benvingut al Xec.
Hola, bona tarda.
A vostè, de què li ve aquesta falera per als jocs de lletres?
Home, jo ara ja comença a ser habitual que ho expliqui, perquè com que molta gent m'ho pregunta, doncs la veritat és que a mi em va venir de fa cosa de 10 anys, llegint un dels meus escriptors predilectes, el Julio Cortázar, específicament, llegint un conte que es diu Lejana, d'un recull anomenat Bestiario, em vaig trobar amb un d'aquests palíndroms, un que deia Atale demonia cocaïn o me delata. I diu, ai, mare de Déu, senyor, què deu ser aquesta història tan estranya? A partir d'aquí vaig començar a investigar tota una sèrie de jocs, partint dels palíndroms, però anant molt més enllà, i de fet, amb el pas en el decurs dels anys, doncs un s'adona que si pretens escriure, el primer que has de fer és dominar, estimar i jugar la teva matèria primera, no? I la teva matèria primera, evidentment, és el llenguatge.
Els mots encreuats dels diaris, juntament amb les necrològiques, diuen que són les seccions a les quals la gent li presta més atenció. És cert, això?
Home, això de les necrològiques exactament no ho sé, però si he de saber per la meva experiència, els mots encreuats, molt, perquè quan t'equivoques o fas alguna estracanada, ràpidament hi ha reacció.
L'interès de la humanitat per les possibilitats que poden oferir les paraules capicues ve de molt lluny. La seva aparició ha estat paral·lela a l'aparició de l'alfabet de cada llengua, per antiga i remota que sigui. Per què ha existit aquesta afició a jugar amb les paraules?
Home, jo crec que el principi que genera el joc de les paraules és el mateix que genera el naixement de la poesia. D'una banda, per simple regla mnemotècnica, per recordar. Parlem d'una manera, evidentment tot neix en l'oralitat, després passa a la cultura escrita. Parlem d'una manera determinada, juguem d'una manera determinada per fer més senzill la conservació d'aquell missatge que volem donar. I això, entre altres coses, així molt seriosament, és el naixement de la cultura, no? Dins d'aquests jocs, el fet que el palíndrom o el capicua sigui un dels més notoris, un dels més coneguts, té bastant de sentit, i és que, segons com ens ho prenguem, en una frase com les que has llegit de les palindròmiques o d'altres que podríem dir, només treballem el 50%, és a dir, coneixent-ne la meitat, la coneixem tota. Heus aquí un exemple claríssim d'economia lingüística.
Sí, però En general, les frases palindròmiques tenen un aire barroc i de vegades una mica irreal o forçat, no?
Evidentment.
Perquè, per exemple, aviam, una de les que hem llegit. Argentina, la lluna anul·la la nit negra.
Home,
o una altra.
És preciosa.
Allí, la tortuga nua fa un agut rot a l'illa.
Fa ben poc un crític literari de La Vanguardia comentant aquesta mateixa frase deia: això és un vers del Foix. I realment són barroques i estranyes.
Per exemple, aquí n'hi ha una altra. Azar todo traza.
Mm-hmm.
Atale, demonia cocaïn o medelata.
Aquesta és la que jo deia d'en Cortázar.
Exacte.
Sobre el qual ell genera un conte, a més. I és apassionant.
I, espera, que n'hi ha més, eh? Tira'm anís a la sina, marit.
Mm-hmm.
No doni si no don. Aquesta sí. Queda molt...
O bé,
que queda
podríem dir, per exemple, anant pel carrer, podríem dir la ruta natural.
Sí.
I sonaria ben normal, no? Però és cert que acostumen a tenir una sintaxi i, en tot cas, una construcció força barroca, força allunyada de l'ús corrent, de l'ús normal de la paraula, i alhora força atractiva. Sempre tenen un punt d'extravagant que ens atreu. Jo ho tinc comprovadíssim. Jo, arran de la publicació del manual d'enigmística, he anat a parlar en molts llocs d'això, i quan arribes al palíndrom i n'expliques uns quants, sobretot si els escrius i la gent observa realment...
És que és que, quan està escrit, no? Que realment...
Que va d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra, exerceix una fascinació, un apassionament una mica difícil de comprendre.
I hi ha llengües que siguin més propenses als palíndroms que d'altres?
No específicament, és a dir...
No és una condició?
No. Evidentment, en podríem analitzar en cada cas. I segur que trobaríem que en llengües en les quals es continua funcionant amb el mètode de les desinències, és difícil que fer tants palíndroms com en d'altres, que tenen prefixos i sufixos equivalents, no? Però en cap cas podria ser considerat sistemàtic. Aquesta llengua no serveix per fer palíndroms, no.
Uh-huh. En català, per exemple, no hi ha tants exemples com en castellà. És un problema només de pràctica?
Sí, jo diria,
o sigui,
que
les estructures no ens limiten.
No, perquè aquest senyor que parlàvem, en Ramon Giné, de Vilallonga del Camp, de Tarragona, és un autèntic col·leccionista, en té més de 4.000 en català. Més de 4, dels 12.000 que té, n'hi ha com 4.000 que són catalans, de diversos reculls, no tots fets seus. El que passa és que, com en tot, és una pura qüestió de probabilitat. És a dir, com més de try and error, no?, que diuen els anglesos, és a dir, com més intentis, més te'n sortirà. Perquè després hi ha una altra dialèctica molt divertida, que és si els palíndroms s'inventen o si es descobreixen. Si és que ja hi són en la llengua i tu merament hi accedeixes. Clar, jo considero que s'inventen a partir d'una certa llargada de frase. A partir de quan una frase, en relació amb la primera pregunta que em feia, si les combinacions sí. d'alfabet eren il·limitades, és prou llarga com perquè puguem dir que és la primera vegada que es pronuncia, que és la primera vegada que s'escriu aquella frase en una llengua. En canvi, és obvi que trobar que és palindròmic el mot Anna, o, doncs és una troballa excessiva. No és cap invent, és un descobriment, no?
Exacte.
O APA, o d'altres, o radar, o anilina, i cada vegada aniríem creixent més, no?
Com quants en saps així, sense més ni més i de cop i volta, perquè els dius amb
no
una facilitat?
Sé. Home, jo no sé, potser te'n sabria dir una cinquantena, així...
Home, està prou bé, no?
Però hi ha gent que et recita allò poemaris sencers dels seus poetes predilectes, vull dir que no és cap... allò, habilitat especial, tampoc.
Exacte, hi ha poemes palindròmics on la primera lletra de cada vers fa una petita paraula o una frase vertical que, a més és palindròmica. Això ja és el cas més rebuscat o n'hi ha encara altres que el superin?
Ui, n'hi ha molts que el superen. És a dir, d'una banda, tot això dels jocs de paraules és una afició realment fascinant, però d'una altra banda pot arribar a extrems absolutament malaltissos, Absolutament malaltissos. Aquest exemple que esmentes és d'un poema de l'Edgar Allan Poe, i per això és un, d'alguna manera, és un poema enigmàtic a partir del qual, fent acròstic, és a dir, traient, no ens espantem pel terme, traient la primera lletra de cada vers, neix una altra paraula, i aquesta paraula torna a ser palindròmica, i etc. És a dir, déu-n'hi-do l'elaboració que ja té, és un poema doncs, del Poe del segle passat, però pensem que s'ha pogut anar molt més enllà, sobretot els components del grup de literatura potencial, l'Ulipo, francesos, George Perec, Raymond Queneau, l'italià Italo Calvino, i divers, Jacques Rouveau, que ara vindrà properament per aquí, Tota aquesta gent s'ha dedicat durant anys i anys a reunir-se, a fer butlletins amb curiositats, amb jocs, amb d'alguna manera amb trapelleries lingüístiques, i s'ha anat molt més enllà que això, s'ha anat fins a extrems, allò d'autèntic jutjat de guàrdia.
Vaja, que ens poden fer ballar el cap realment i no aconseguir aclarir-nos. O passant-hi una bona estona, si més no, per desxifrar-lo.
Això, d'això
perquè
es tracta,
suposo que, clar, hi has d'invertir molt temps per construir-lo, però després qualsevol altra persona que l'agafi abans no aconsegueix desvetllar l'enigma, és una bona distracció.
És un temps bastant proporcional, sí, evidentment.